A Ràdio Maricel, a cel obert.
I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday break my heart. Oh, Thursday doesn't even...
A dos dies de la matinal de Santa Tecla ens arriba el moment de la canalla, el seu gran dia per disfrutar del nostre folklore sitgetà, que a més és un folklore, i ho hem estat veient en aquesta secció durant aquest estiu, inspirador per moltes creadores, per moltes emprenedores que dissenyen, que fan roba, complements inspirats en el folklore. La Susana Macià és una d'elles. Bon dia, Susana.
Bon dia.
Fas moltes altres coses, després parlem de Reina Mora, de la teva marca, però explica'ns aquesta darrera novetat, que són aquests vestits inspirats en els gegants de la vila.
Doncs sí, són els vestits rèpliques, entre cometes, que he volgut que siguessin el més semblants possibles als trajes dels gegants de Sitges, i que bé, des del desembre de l'any passat ho vaig posar en marxa, i bé, bueno, aquí estem, doncs amb la idea de potser començar amb els altres gegants que tenim a la vila, però bueno, de moment tenim els gegants... el Jordi i la Rosa.
En aquest cas no estem parlant de roba per anar quotidiana, és a dir, pel dia a dia, ella també en fa, ens ho explicarà després, sinó estem parlant de disfresses. Són disfresses, sí, són vestits perquè els nens se sentin com si
juguin a casa.
Juguin a casa a ser el gegant, el Jordi i la Rosa, que és una cosa que hem de dir que fan tots els nens de Sitges.
D'aquí va venir una mica la idea. Jo recordo quan era molt petita, amb el meu germà, la meva cosina, amb la meva germana, doncs sempre a jugar a fer ballar els gegants, i ens posàvem una capa, i si trobàvem una barba, perquè he de dir que la meva mare i la meva tieta es dedicaven a llogar disfresses, llavors teníem possibilitats doncs, de complements i espases i coses. I llavors sempre jugàvem a festa major, tant els gegants com fèiem de dimonis o el que fos. Però vaja, els gegants era una cosa que sempre estava present i vaig voler doncs, fer això.
Vas tenir clar que els primers que faria serien el Jordi i la Rosa?
Sí, sí.
Són els teus preferits o perquè són els de la vida?
Són els de la meva infància, potser. Quan jo era petita, els moros no hi eren, i els covenitos sí hi eren, però potser els que tenien més importància o més eren els més grans, potser per mi és una qüestió personal, eren el Jordi i la Rosa.
És una feina que t'ha portat, o sigui, t'ha portat més feina de la que imaginaves potser en un principi, perquè clar, tu els veus, és una rèplica exacta, eh? Després els poden trobar a la botiga Mil Estels,
sí,
al carrer Major, de l'Anna Sánchez,
carrer Sant Josep.
Carrer Sant Josep, exacte, que l'Anna l'hem tingut aquí, els veuran allà, és que són una rèplica exacta dels vestits dels gegants de Sitges. No sé si porten molta feina.
La veritat és que m'ha costat molt, perquè a més aquesta idea de fer les disfresses, jo li dic vestits, però bueno, realment són disfresses, però fer els vestits m'ha costat moltíssim, més del que em pensava. Primer pel tema de tallatges, per com composar-los, perquè a més és una peça sencera que va amb un velcro a darrere al coll, o sigui, va sencera, es posa de dalt fins a baix, no porta la capa pel damunt o el cinturó, no, és una peça sencera.
Pensat una mica precisament en la comoditat dels nens.
Ah, això mateix. I sobretot el que m'ha costat més ha sigut doncs, els complements del gegant, del Jordi, l'espasa i el ceptre, perquè són una rèplica també del ceptre i l'espasa del gegant, fets en vinil, que això ho ha fet el meu germà, que m'ha donat un cop de mà en tots els aspectes molt, molt gran.
Per tant, més feina de l'esperada. Cosits, al web posa cosits, puntada. Per tant, déu-n'hi-do.
Sí.
I dius que vas començar el desembre amb aquests vestits.
Sí.
Com estan anant? Han tingut una bona resposta?
Doncs la bona resposta sobretot la va tenir per Nadal. Crec que és un regal exquisit, que els nens es tornen molt bojos. I potser ja han perdut una miqueta la idea de la festa major Santa Tecla, perquè ja ha passat un parell, tres de mesos, i és com tornar a reviure allò. Penso, jo crec que és un bon regal.
I perquè al final la canalla de Sitges ha estat tot l'any pensant en festa major.
Tot l'any.
I, clar, segurament el Nadal, que arriben els Reis, el Pare Noel, que demanen, no? És un bon moment. No sé si algun pare igual t'odiarà una mica, perquè el Nadal de vegades diuen, home, més festa major al desembre. I ara ens arribaran vestits del Jordi i la Rosa. Deies que tens en ment potser estirar la col·lecció, no?
I tant, i tant. Tinc en ment fer... Segurament primer faré els moros, també no em preguntis el per què, però és una qüestió de que dins meu em diu que he de fer els moros, el Feluc i la Laia, i després els Cubanitos.
I es quedarà aquí. O...
Mira, la següent proposta, estic parlant massa potser, sí. Perquè no sé quan ho faré, però m'agradaria fer els Gegants de Vilafranca, perquè jo des de ja fa 3 anys visc a Vilafranca, tot i que evidentment el meu cos viu allà, el meu cor viu aquí, però m'agradaria fer els de Vilafranca, perquè allà la Festa Major també es viu moltíssim, i el meu fill, doncs li agrada molt els Gegants de Vilafranca.
Al final les Festes Majors i el folclore s'han convertit en un nínxol de mercat molt important i que funciona. Sí. Tens aquesta sensació que funciona, que tira?
La tinc, no, sí. A més té una influència enorme, però sobretot a Sitges, perquè jo estic, el que deia, visquent a Vilafranca, que és una Festa Major molt important, molt tradicional i molt grossa, i no es viu de la manera, en qüestió de tot el que són complements. Aquí s'està explotant, però és que cada any surten coses noves i cada any es venen coses noves i crec que totes funcionen. Allà potser encara no tant, en aquest aspecte. Aquí Sitges és una passada. Trobes el que vulguis de Festa Major.
La Susanna, aquesta ha estat la seva darrera creació, aquests vestits del Jordi i la Rosa, que poden trobar, com dèiem, a la botiga Mil Estels al carrer Major. Ai, Major, i dale, al carrer Sant Josep, de l'Anna Sánchez, que ha vingut aquí amb blauet de Sitges, ja la coneixen. Però ella té una altra marca que es diu Reina Mora. Abans de res, Reina Mora, d'on te ve aquest nom?
Tu ja ho saps, Carola.
Jo ja ho sé, però que ho expliquin.
Bueno, doncs tinc una companya a la vida des de fa 15 anys, que és la meva gateta, i es diu Mora, i és la reina de la casa. I bueno, d'aquí va sorgir el nom.
El nom de Reina Mora, i és un... La Susanna ho ha tastat, o sigui, ha tocat tots els pals, perquè fa molts anys, tu abans ho explicaves, la teva mare i la teva àvia jugaven disfresses, per tant, a casa teva es cosia.
Sempre.
La falera de cosir o l'amor pel cosir et ve d'aleshores?
Sí, sí, sí. Estic convençuda. Home, t'ha d'agradar, perquè a casa meva hi ha més criatures i cap ni una s'ha enganxat al tema de la costura, només he sigut jo. Però jo he viscut entre fils i teles i disfresses, perquè això la meva mare i la meva tieta doncs, llogaven disfresses, la meva iaia també cosia molt, tot i que ella es va dedicar al tema de fer sabates, i sobretot la meva àvia tenia unes mans per fer mitja i ganxet. Increïbles.
Que també és un pal que toca.
Sí, sí, a mi m'agrada tot el que tingui relació amb la costura, diguem tot, és que macramé, fer puntes de coixí, ganxet mitja, el que sigui, i m'agrada pintar, m'agrada tot el que sigui manualitats, jo
I
crec.
I sempre has tingut clar que tu volies dedicar-te a això, és a dir, que volies que la teva vida professional s'encarés
no,
cap aquí?
No.
Ha estat una decisió que has anat madurant amb el temps, t'ha vingut una mica donada, com ha arribat això?
Bueno, és que la costura sempre ha format part de la meva vida com en segon pla, però no com a, per dedicar-m'hi professionalment, doncs és una cosa que no, perquè mai m'hi he dedicat ni he estudiat per fer això. Jo soc integradora social i a més també vaig començar per fer, bueno, de mestra. I bueno, no sé. Un dia vaig començar fent una coseta que vaig vendre, jo crec que és una miqueta això, quan vens una cosa te n'adones que potser d'aquesta passió teva pots fer un negoci, no?
Que allò agrada, no? Que allò que fas agrada a algú més que no només a tu, no? Que
això
agrada
mateix.
A algú altre i que fins i tot algú està disposat a pagar-te per allò.
Sí.
Que aquesta sensació m'imagino que ha de ser...
És increïble, anar pel carrer, com m'ha passat, i de veure passar una nena amb un vestidet que havia fet jo i dir, mare meva, però si això ho he fet jo.
Per tant, arriba un moment que tot, o sigui, el tema de la costura va el portes a dins, però arriba un moment en què això va agafant pes dins de les teves inquietuds o de les teves prioritats, fins al punt que ara tu ja tens una marca i has creat una col·lecció i a més t'has centrat en un producte, tot i que dèiem abans, has fet de tot, però t'has centrat en un producte concret. Explica'ns quin és aquest producte.
Doncs en els pantalons. Pantalons de nen, faig robeta de nen, perquè he fet roba d'adults, bueno, he fet moltes coses, però m'he centrat amb la robeta de nen i he començat per fer pantalons i complements, perquè també faig...
I per què nens? És més fàcil cosir per nens? És més vendible?
No és més fàcil, jo penso... És una qüestió... No ho sé, suposo que des de... Bueno, que he sigut mare, doncs he tingut aquesta inquietud doncs, de posar-me a fer robeta per nen, per fer-li pel meu nen i, bueno...
I per què pantalons i no jaquetes? O...
Doncs perquè és una peça que m'encanta. És una peça que m'agrada molt, que penso que ha de ser molt còmoda, ha de ser xula. Sempre donem més importància a la peça de dalt, no? I jo tenia ganes doncs, d'això, donar una miqueta d'importància més a la peça de baix.
I t'has sentat en els pantalons, que acompanyes, com deies, en complements. Complements, estem parlant de barrets, de cintes,
sí,
de mocadorets.
Això mateix.
Estem parlant de tot això. I els vens en quin tall? Et dius que per nens, però m'imagino que deus començar amb una etapa i deus acabar amb una altra.
Depèn del model, però entre els 3 mesos, o sigui, des de molt petitonets, fins als 4 anys. Però estic oberta sempre a qualsevol petició.
Encàrrec, és a dir, estàs oberta a que vingui clienta o un client amb una petició concreta per una edat concreta.
Ah, això mateix, que digui, és que té 6 anys i m'agrada aquest pantaló, doncs jo li faig també.
Escolta'm, Susana, hauràs notat que és un món que cada vegada té més competència.
Sí,
no?
Moltíssima.
Perquè cada vegada, probablement també vestim els nens, cada vegada ens fixem més a l'hora de vestir els nens, no ho sé, i cada vegada hi ha més persones, doncs, com tu, no?, que han decidit que és un món que els agrada i s'hi fiquen i llencen i fan la seva marca. No sé si quan un se n'adona d'això busca el seu fet diferencial.
Evidentment que sí. Jo és que penso, clar, per un, almenys em passa a mi, jo que em poso cosí, m'és molt difícil ser crítica amb mi mateixa o veure les, lo maco que arriba a ser algú, o lo, jo sempre, o sigui, quan un està tocant molt la peça, constantment li costa veure la realitat, o almenys em passa a mi. Jo sempre he de buscar, doncs, l'opinió d'altres persones, i dic, ostres, que xulo, tira endavant, no? Perquè a mi em costa de veure-ho tan sovint, cada dia, al final perdo una mica per mi el valor de, del que estic fent. Però que no vull dir que perdi el valor, que és una cosa que està molt ben feta i molt xula. Però ara m'he perdut, no sé per on anar.
Et preguntava pel fet diferencial, és a dir, com busques i com trobes, per dir-ho, en un món tan gran on cada vegada hi ha més competència, on cada vegada hi ha més persones, marques, que creen els seus pantalons, la seva robeta de nen, com un mira de destacar?
Mira, jo faig allò que m'agrada fer. No miro de buscar què fan els altres i fer alguna cosa diferent. Jo sé que una vegada va venir una persona i em va dir, ostres, mira quina de suadora ve per allà. Diu, això és molt Reina Mora. I llavors me'n vaig adonar que sí que tenia un estil propi, una manera de fer diferent. I llavors segueixo fent això, el que a mi m'agrada i el que jo vull. Sé que deu tenir aquest petit tret diferenciador.
Per tant, ser fidel al que un li agrada. Per tant, entenc que quan tu dissenyes i crees, penses en el que t'agrada a tu, no penses en el que li agradaria al client?
Bueno, una miqueta sí. Però realment acabo fent, o sigui, va pel l'estil del que a mi m'agrada. O sigui, jo faig uns pantalonets amb una estampació d'uns gatets i poso aquells gatets perquè a mi m'agraden. Potser n'hi ha d'altres que li agradaria d'altres tipus de gent, però a mi no m'agrada i no els posaré.
Per si algú no t'agrada, no ho faràs?
No, no.
Ni que t'ho demanin?
Bueno, si m'ho demanen, sí.
Potser sí.
Sí.
Pagant Sant Pere Canta, que diuen.
Ah, clar.
Susana, parla'ns de la confecció. És a dir, tot ho fas tu? No sé si tens ajut, si coses tu a casa, busques tu la roba, si et fixes en el material, que sigui un tipus de cotó, un tipus de tela concreta, com funciona tot el procés?
El procés funciona, doncs jo primerament m'inspiro amb les teles. Primer vaig a comprar les teles. De totes maneres he de dir que ara mateix el que estic confeccionant per la col·lecció són tipus xandalets, vull dir que són robetes de xandalet, totes elles combinades amb teles diferents. Però jo m'inspiro en la tela. Quan veig una tela que m'agrada, no sé per què, quan la veig ja veig alguna cosa fet allà. I de fet, a vegades veig ja què pot fer amb aquella tela.
És a dir, vas a la botiga, veus el rotllo d'aquesta tela, aquella imatge, no?, de les traient teles, i ja... I allà ja et perds, no? Ja decideixes si allò és per un pantaló, pot ser per un pantaló, pot ser per un barret o una cinteta...
Sí, directament. Ho veig clar, no sé...
Tries la tela i aleshores arribes a casa... Tot ho fas tu?
Tot ho faig jo.
Hòstia, Déu-n'hi-do, perquè
Déu-n'hi-do,
clar, és una feinada això, no? Moltes
hores. La veritat és que sí, és moltes hores, molta feina. Potser el que més m'ha costat és fer el patronatge, fer les talles, és una de les coses que em costa.
Però també fas tu patronatge, el tallatge i tot?
Sí, tot ho faig jo.
Perquè altres que han passat per aquí, per exemple, em parlaven que el patronatge és un tema bastant complicat.
Bastant complicat.
I has de tenir
complicat.
Bastanta noció, entenc que això ve de l'àvia, de la mare.
Doncs sí, de la mare i de la tieta, sobretot. La tieta era la que, en tema patrons, la més... Però realment a mi em costa en el sentit que jo faig el patró i potser aquell patró a la primera no em surt bé. Per això penso que em costa. Però un cop el tinc fet i és el que jo vull, que ho tinc claríssim, tiro endavant i la veritat és que són patrons molt xulos, molt còmodes.
Què busques en aquest patró exacte? Penses en què és per nens?
Sí, sobretot comoditat. Perquè crec que és una etapa de nens, les edats les que estic dient, no quan són bebès, que són uns tronquitos que no es mouen, però sobretot a partir de l'any que comencen a caminar més o menys, doncs que siguin patrons doncs, molt còmodes.
Que els hi doni autonomia als nens,
sí,
no?
Allò de que s'ajusti bé, que no se li pugi el camal cap amunt, sinó que vagin agafadets, una mica això, que sigui molt còmode.
Escolta, m'estàs preparant ara el web, perquè sí, m'imagino, clar, vosaltres sou, o en el teu cas, ets una persona creadora, creativa, cuses, confecciones aquest producte, però al final estem en un món en què qui no comunica sembla que no sigui. Uh-huh. Aleshores, clar, aquesta és una altra vessant de quan arrenqueu aquest tipus de projectes que és vital, és a dir, no es tracta només de fer el producte, sinó d'ensenyar-lo, explicar-lo perquè es vengui. Com portes aquesta banda?
Bueno, aquí estem. O sigui, és una part, les redes socials és una part que potser em costa més perquè també prefereixo estar cosint que estar enganxada al mòbil, però és una part super, super, super important. És per on van aquest tipus de negocis, a més.
Per tant, explicar-ho. Uh-huh. Em parlaves abans que està en construcció el web,
sí,
no? Tens un web on podrem accedir,
sí,
i de fer-te els encàrrecs, m'imagino.
Sí.
Com ha anat aquest procés del web? Com està? Quan preveus que surti alguna cosa? No sé si tens alguna data en ment.
No tinc data en ment, però jo espero que sigui aquest mes que ve. De fet, estem en el tema perquè encara estic fent el tema de les fotografies de tots els models i un cop ho tingui, doncs passar-ho a la persona que em fa el web.
Aquí t'has hagut de buscar, entenc, una ajuda. Ja portar, sí, això seria massa, o
ui,
què?
Ui, és que jo no en tinc ni idea. Vull dir, incapaç de muntar-me una pàgina web.
És la part més difícil i potser la que fa que arrencar un projecte d'aquest tipus costi més? Pensant això, en què un sap que al final no es tracta només de cosir i de fer el producte, sinó es tracta d'ensenyar-li al món.
Uf, de moltes coses. I es tracta de fer el producte, en aquest cas, que tot ho faig jo, doncs tot, des de l'inici, no? D'escollir les teles, fer el patronatge, fer els models. Si m'he de moure venent per internet, he de tenir una pàgina web, el tema redes socials, i després una cosa que m'agradaria també és anar a fires, uh-huh, i mostrar el meu producte, saber on hi ha les fires, fer la producció per poder anar a vendre les fires i tot, bueno, tot el packaging, la...
Tot això també ho portes tu?
Sí.
I ho penses tu i ho idees tu? És important?
No, el meu germà, que és dissenyador gràfic, el meu germà és qui em fa tot el meu logo de Reina Mora, l'ha fet ell. Jo li dic, he de fer unes pegatines per enganxar la bossa, i ell, res, amb un plisplas m'ho té fet.
Ell t'ho fa.
Sí.
Però al final, quan un arrenca un projecte, no sé si això... En tots aquests anys, que tu fa molts anys que acuses i que estàs al tema, no sé si al final la decisió de tirar això endavant el que te l'ha frenat més és precisament aquesta banda. És a dir, perquè al final tu el producte el fas des de fa molt de temps,
sí,
i la gent que et coneix fa molt de temps que t'encarrega coses. Uh-huh. Però la marca en si, una col·lecció presentada i això, has tardat en fer-ho. No sé si precisament per això, si el fre estava aquí.
Segurament. Segurament, perquè és fàcil, entre cometes, posar-se a cosir i fer allò que ja fa temps que estàs fent, però donar-ho a conèixer doncs, potser és el més complex per mi.
I en quin moment vas sentir que t'hi podies dedicar a això? És a dir, que això podia ser la teva professió? O el teu modus vivendi?
Doncs
per
de fet fa anys. El que passa és que no havia trobat el moment de posar-m'hi d'una manera seriosa. Jo crec que, com li ha passat a moltes de les noies que han passat per aquí pel programa, el tema de conciliar vida familiar, doncs que jo ara particularment no tinc ganes de posar-me a treballar per compte d'una altra persona i potser prefereixo posar-me pel meu compte i potser tenir... Sé que és moltíssima feina, que vull dir, no vol dir que treballis menys, sinó que treballes aleshores, pots combinar-les de manera que puguis estar per la teva família.
Tens un horari més flexible,
això
no?
Mateix.
Això implica que tocarà treballar moltes nits, no?
Sí.
Hores de matinada, que és el que acabeu. Sobretot els que teniu...
Sí, sí, sí.
Fills petits. On, quan somies, on t'imagines que pot arribar o que arribaria a Reina Mora?
Doncs, com sempre, jo he somiat que estaré a casa... Bueno, jo he somiat que estaré a casa... planificant-ho tot i que tindré persones que em cosiran. No és perquè vulgui deixar de cosir, perquè és el que més m'apassiona. Uh-huh. Jo em veig amb un didal i un agulla als dits i, bueno, sóc feliç. Però sí que, en el fons, a la llarga espero trobar gent que em cosi i jo dedicar-me a això, planificar-ho. A portar més el que dius tu, estar pendent de les redes socials, d'estar a les fires, perquè jo vull estar al capdavant de tot això, però potser la feina més feixuga seria el tallar les peces, el cosir-les, el confeccionar-les, doncs això és són moltes hores. Jo a més tinc un taller molt petitonet, ara mateix, em poso la meva ràdio i estic allà cosint, passo hores i hores, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui amb la màquina, cosint a mà, i llavors és una feina també molt monòtona, tot i que m'encanta,
sí.
Però sé que Reina Mora no és només això, llavors m'agradaria potser dedicar-me més a la resta.
Escolta'm, i parlaves ara d'aquest taller petitet, d'això que t'agradaria, que la confecció potser traspassar-la a algú altre, no sé si també penses en ampliar el producte, és a dir, ara estàs centrada en la roba de nens, sobretot en pantalons,
sí.
I complements, no sé si la teva idea és,
sí,
que això pugui,
sí, sí,
créixer, no?
I
arriba, samarretes, adults, no ho sé si...
Això ja no ho sé. En principi Reina Mora vull que sigui roba
infantil.
De nens, el que passa és que fins ara també Reina Mora era roba per adults. M'agradaria que sigués sent roba infantil, però sí, sí, sobretot de suadores, que és el que he fet sempre fins ara, el que passa que la col·lecció, de moment trec pantalons, perquè, bueno, inicio per aquí. M'encanten els pantalons, la peça del pantaló és una peça que m'encanta, és combinable qualsevol... samarreta o de suadora, i llavors m'agraden molt. Però sí, la meva idea és fer sobretot de suadores, que és el que jo sempre he fet. Roba còmoda.
I com definiries tu la teva roba? Pues... És a dir, si algú et pregunta, tu, no? Et presenten, mira, que ella és la Susana Macià, de Reina Mora, fa roba per nens. I algú pregunta, ai, com és la teva roba?
Doncs roba molt còmoda. Sobretot el tema comoditat. I a la meva... Ja ho veureu al web, no? Que la meva presentació és Reina Mora, moda curiosa.
Curiosa? Per què curiosa?
Bueno, perquè intento fer potser cosetes una miqueta diferents.
Creus que potser la comoditat ha estat massa lligada a algú deixat,
sí.
Sense pensar... I
sí,
que...
i jo crec que la comoditat no està renyida en anar, bueno, moníssims els nens.
Imagino que el teu nen deu ser... El primer model de Reina Mora deu anar...
És a qui li provo tota la roba. Sempre la primera peça de roba que faig la faig amb la talla que li toca a ell.
Ho prova l'Adrià. La família entenc que ha d'acompanyar, no? Quan un arrenca un projecte així,
sí,
o decideix que pren aquesta decisió, m'imagino que la família...
És la clau.
Ha d'anar al costat.
Totalment.
I ho entenen? O...
Sí, home, és difícil perquè moltes vegades són moltes hores que he d'estar al taller cosint o he de fer viatges a Barcelona a comprar el que sigui, llavors és complicat, però bueno, la meva parella és sort d'ell, que em recolza 100%.
Tan putxat, això és a dir, noto moltes vegades que les que passeu per aquí... teniu inicialment com poques expectatives del vostre producte, és a dir, són les vostres parelles i el vostre entorn que us diuen, però això que sí, això que feu està,
sí,
molt bé, endavant, és com esteu com una mica incrèdules, no?, davant del que feu, és, vols dir?
Sí, a mi em passa constantment això. Jo tinc a la meva germana, que és la primera que em dona l'impuls màxim per tirar endavant, perquè quan li ensenyo a algú, oh, s'ho mira, mira, oi, oh, això m'encanta, Susana, mira aquí, mira, rectifica això, rectifica, o sigui, s'ho mira amb un mimo i amb una estima.
I per què creus que costa tant o que sou tan exigents? No sé si és un tema d'exigència, de perfeccionisme, d'incredulitat, de...
No sé, potser és això que t'estava explicant abans, que quan confecciones una peça de roba, la veus... tantes vegades l'estàs tocant i veient tant que al final perd com una mica l'encant per tu. I llavors necessites que algú et digui, uau, que xulo, tira endavant amb això. I llavors ho mires i dius, oi, si és veritat, si és una passada, mira que xulo.
I has d'agafar una mica de distància del producte.
Sí. Per... Jo sí que ho he de fer.
Per tornar a trobar-li el,
sí,
el què, no?
Just o... això, agafar distància.
Per tornar-li a trobar... a trobar la gràcia. Susana, no, explica'ns una mica què és el que estàs fent ara. És a dir, ara estàs amb la producció, no sé si estàs amb estoc, no sé si has fet un càlcul d'estocs, ens deies abans que estaves fent les fotos també, però no sé, com... No sé si tens a casa piles de pantalons.
Piles no, però la idea és començar a fer una mica de piles. Tinc intenció d'anar al desembre a la fira Winter Market, la que es fa aquí Sitges.
Aquí Sitges,
i llavors
que ja
aquí,
té dates, a més,
sí,
a més.
Sí, 14, 15, 16. De desembre, i la veritat és que, clar, si vaig cap aquí hauré de pensar en un tema de l'estoc, i l'estoc és una cosa que realment em fa tremolar, perquè no tinc ni idea com funciona una fira, no he anat mai. I llavors,
perquè això entenc que aleshores requereix una inversió, pensant en una inversió inicial, que com es calcula això? Com es fa? A ull?
Pues una mica anar tirant, perquè inversió ja la fas amb les teles, clar, l'única inversió que no tens és les teves hores dedicades. que després, bueno, suposo que es recuperarà tot això. Però amb les teles, també la inversió inicial de tot el que seria pàgina web que estem parlant, però sobretot amb teles. Sí, has de fer una gran inversió que tampoc tens clar com recuperaràs o què recuperaràs. És una mica... Jo, a mi és una de les coses que més em preocupa, el tema de quin estocatge faig per uh-huh. poder vendre. Tot i que després existeixen les rebaixes, vull dir que tampoc passa res.
Però aleshores un es planteja fer un gran estoc i a veure si el veig o anar a fer un petit estoc i anar fent.
Això mateix. Jo inicialment seria això, a mesura que vagi rebent comandes, doncs anar produint. El que passa és que quan et planteges en una fira, i més la Winter Market, sí, que és superimportant, que són 3 dies de fira, doncs aquí requereix fer una mica de càlcul.
Quant de temps tardes, per exemple, en fer un pantaló?
Buf, depèn. Depèn del pantaló. Depèn de si en fas un o si en fas 10. Perquè
no, però
quan treballes
per
en producció...
T'encarreguen un pantaló?
Un de sol, doncs, puc trigar, depèn del model, 3/4 d'hora, 1 hora.
Bueno, pensava que em diries més. Déu-n'hi-do, no? Lo ràpid. I estàs parlant de tot, des de l'inici? Talles la roba o no? O m'estàs parlant només del cosir?
Potser tallar i cosir. No, aquí no incloc ni el tema d'empaquetar-ho, etiquetar-ho, que això també són estones. Uh-huh. Si s'ha d'enviar a algun lloc, cal anar a Correus, al portar-ho, que ho enviïn, tot això també són. Però el que és la producció, de tallar i cosir, doncs més o menys posa una horeta.
I a l'hora, per exemple, d'establir, de marcar preus, això no sé si et fixes amb altres marques similars, quins preus tenen, si fas simplement un càlcul de la meva hora de feina val
sí.
això i això m'ha costat això, doncs aquest és
això
el preu.
Mateix. Sí, sí, sí.
Com
es calcula? Així, d'aquesta manera. Exactament, o sigui, les meves hores de feina, el material, que aquí entra tot, l'empaquetatge, l'etiqueta, tot, i això és el que val el meu pantaló. Després, evidentment, sí que mires la competència, quins preus tenen, perquè si te'n vas massa de mare, potser que igual no comencis el negoci.
Clar, perquè m'imagino que això també és justament un dels hàndicaps, no, dels productes d'emprenedores com vosaltres, que com que ho feu tot vosaltres, que
sí.
Això no estem parlant d'una gran marca amb un
Clar.
Gran estocatge, grans quantitats de producte que permeten potser abaratir el preu, en aquest cas, el vostre marge de benefici de vegades és minso.
De vegades és petitet, perquè també vols donar uns bons preus, perquè la veritat és que el que vols és vendre i que la gent porti la teva roba. I aquí a més s'afegeix tot el tema doncs, dels IVAs, etc. Vull dir que això també fa incrementar molt el preu dels productes.
Susana, i mires la competència? T'hi fixes en ella?
Sí.
L'estudies?
Encara no m'he posat 100% a fer-ho tant primmirat, però sí.
Però m'imagino que deus seguir, no?
Sí,
per xarxes amb
però perquè m'encanta, i no competència. Tot el que significa handmade, que hi ha tantíssima gent, uh-huh. a Instagram, per exemple, boah, em passaria hores.
Però, i per exemple, pot arribar a inspirar?
Sí.
I no sé si de vegades...
Pot arribar a ajudar a seguir la tendència, a veure per on van les coses.
I alguna vegada t'has plantejat o t'ha vingut por que no algú es pensi que puguis copiar? O no? És a dir, no sé si us plantegeu això.
De moment,
perquè,
jo
clar,
a mi no m'ha
arribat... Al final, el producte de roba infantil... és el que és, pantalons,
sí, sí, sí.
Samarretes, barrets...
Clar,
clar vist des de fora, a moltes ens pot semblar molt similar
sí.
tot. Tot mm-hmm. i que tindrà els seus fets diferencials. No sé si això entre vosaltres ho mireu o precisament dius, mira, veig que hi ha molts pantalons d'aquest tipus i els vaig a fer una mica diferents perquè ningú es pensi que puc estar imitant o copiant o...
La veritat és que no he analitzat tant. Però segurament, jo penso que tot el que faig és perquè estic influenciada per d'altres coses que jo veig.
I penses en les tendències? En colors? En, no ho sé, en, doncs això, estic... Bueno, ara parlaves que el teu pantaló sobretot ha de ser còmode, no?
Sí.
Imagino que aquí...
Sí, però sí que hi ha tendències de colors, i llavors sí que una mica intentes seguir la tendència, perquè de fet no estem parlant d'un negoci, no? Però sempre faig allò que m'agrada. A més, de veritat.
Susana, deies que també treballes sota comanda, és a dir, que a banda de la producció, de la col·lecció que tu produeixes, hi ha clientes o clients que venen i et demanen una peça concreta, no sé, explica'ns quina és la cosa més estranya o més curiosa que t'han demanat, o la comanda més gran, o la que t'hagi impactat més.
Buf! Home, que m'ha impactat, doncs jo tinc diverses persones a les que els hi faig, o feia potser abans més robeta això, i que venien doncs, tota la família, i vestia ells i feia la dessuadora amb el papa i el nen igual, o similar amb la mateixa roba, i la mama i la nena, per exemple, i que m'encarregaven doncs, dues dessuadores de cada per cadascú. Llavors de cop tenia moltíssima feina allà com una boja cosint.
El fet, les comandes de les, entre les consumidores de roba infantil, per tant, mares i pares, no sé si són similars al final, demanem coses similars. Per exemple, això de que la mare i la nena o el pare i la nena es vesteixin igual és una cosa que es repeteix?
Sí, sí, es repeteix.
Per tant, tenim com, al final...
Tenim, a més tenim, perquè jo també. De vegades hem sortit de casa la meva parella, el meu fill i jo amb una dessuadora feta de la mateixa robeta, cada una diferent, i de mira, els tres igualets. I, doncs fa gràcia.
I això agrada.
Sí.
Per tant, no descartes que això pugui ser una altra línia?
Podria ser. Això és una cosa que tenia en ment fa molt de temps, però que ara vull dedicar-me... En principi, amb tema nens.
Creus que, que era important aquest... fixar un producte, en una col·lecció i dir em centro en els pantalons, que és el que vull, era important això?
És important, perquè si no jo penso que les persones que es dediquen a això, al handmade, realment tenim inquietuds i moltes ganes de fer d'altres coses, llavors ens perdem. Jo em perdo, estic fent un patró del que sigui, em perdo, ara vaig a provar aquesta roba, no, ara provaré aquella, ara li faig això. I al final dius, no, si vull fer una col·lecció he de tirar, he de tenir clar i exacte què és el que vull fer i bueno, és allò el que he de fer.
Susana, deies que, no, que tu ets integradora social, per tant tu no t'has format en això, entenc que és autodidacta,
totalment.
Tot el teu coneixement és autodidacta.
Totalment.
I d'herència, com et parles, de viure-ho a casa... Uh-huh. I no sé si és un món en el que l'evolució també és constant i una d'estar al dia, perquè... O no? Al final, cosir és cosir, però no sé si evoluciona també el cosir, les màquines també deuen evolucionar, m'imagino.
Sí. A més, jo crec que d'una manera, sense anar-te a formar cap banda, evoluciones cada dia. Perquè jo encara hi ha dies, després de tants anys cosint i fent, per exemple, pantalons o dessuadores, que de cop un dia dic, apa, ostres, mira, si poso la costura per aquí, la costura... Oh! Això és més pràctic, va millor, és més ràpid, tot. Uh-huh. Cada dia sorgeixen coses així.
I aprens, i t'has plantejat potser algun dia fer algun més de formació en aquest àmbit? O potser en àmbit de patronatge o de disseny, no ho sé.
De fet, penso, de vegades, mira, que el grau de mestre és preciós, però penso quina pèrdua de temps, perquè em podria haver dedicat justament a estudiar alguna referent a la confecció.
Has descartat completament tornar a treballar com a integradora, com a mestra? Tens claríssim
no.
Que ara...
No, perquè és una cosa que... Jo crec que és un tema vocacional. Uh-huh. No vaig fer aquest curs per dedicar-m'hi laboralment, sinó per un tema vocacional. Llavors allò sempre hi és.
Però la prioritat ara per ara a nivell professional és la costura,
sí, sí, sí.
És reina mora.
Sí. De fet, això és el que m'omple, realment. Això em fa feliç, estar al meu taller.
I és difícil viure d'això, Susana?
Doncs no ho sé, ja t'ho diré. De moment, amb el que he fet, com ha sigut petites cosetes, doncs m'ha ajudat molt a viure, m'ha ajudat, però ara realment m'hi dedico 100%, o sigui que ara... He deixat tota la resta per tirar-m'hi de cap.
Però no sé si has preguntat a alguna altra doncs, companya o col·lega, no?, que s'hi dediqui sobre el tema, si d'escolta com tu has fet, com tu vas fer els primers mesos, saps? No sé si t'ofega molt, com fas els números, perquè clar, al final és tot. Costa, no? És com moltes vegades ens dediquem a una parceleta petita d'una feina, i en el cas vostre és que ho feu absolutament tot, des del producte fins als números, la gestió, la comunicació, l'enviament, la logística...
És complicat, i a més amb les persones que he pogut parlar sempre m'han dit tinguis molta paciència, tu endavant, fot-li ganes, perquè realment és molt complicat i els inicis són difícils. Però jo també he de dir una cosa, perquè he escoltat tots els programes... les seccions que heu fet i en totes he vist el mateix, aquesta por. Uh-huh.
Sí, és comuna.
És comuna, però m'ha ajudat moltíssim també a mi a realment dir, vinga, va.
Endavant.
Escoltar totes les noies que han passat per aquí, que totes també tenien aquests temors que tinc jo i dic, i estan allà. Jo me'n vaig a una fira i veig alguna de les noies que ha passat per aquí amb els seus productes i amb aquella cara de felicitat que estan fent allò que volen i d'uns productes fantàstics i que els venen i dic, jo també puc. Sí, sí, el temor també el tinc, però penso elles també el tenen i allà estan.
És algo comú en totes les que heu passat per aquesta secció, que heu començat totes a arrencar el vostre projecte amb certs neguits, no? I, i amb certes pors, amb dubtes de que el vostre producte realment fos un producte que interessés prou com per posar-lo a la venda. I jo haig de dir que hi ha un altre fet comú en totes vosaltres, és que trobo que sou molt valentes. És a dir, en el fons, deixeu com anar un punt de dubte, però en el fons sou molt valentes, perquè al final us esteu llançant en un món que moltes desconeixeu perquè veniu d'altres seccions i us llanceu allà al buit a portar-ho tot per la majoria algo que us agrada.
Per una passió. És que al cap i a la fi és això. Voler fer allò que et fa vibrar realment.
Aquest és el secret.
Sí, total. I a més és dir, m'hi tiro i ho provo. Si no surt bé, sempre tenim una altra opció, però s'ha de provar.
Per tant, convençuda, Susana, a tirar Reina Mora endavant i aquests pantalons... I aquests...
Després de tants anys cosint, doncs sí, tinc moltes ganes.
Explica'ns algun, dona'ns algun detall de què trobarem, com són aquests pantalons, no ho sé, si són... Ja has dit que eren una mica material així com xandalero,
sí,
no?
Sí, és tipus xandalero.
Còmodes, que els permet autonomia, però digue'ns colors, no ho sé, són, per exemple, molt coloraines, són més aviat tons gris, no sé, avança'ns alguna cosa, quins detalls que trobem, animals, ets una apassionada dels gats,
sí.
M'imagino que gats hi haurà. Avança'ns alguna cosa, no ho
doncs sé. Que gats hi haurà. No, mira, estic fent uns pantalonets moníssims de xandall de color griset, el xandall típic, i que simplement són molt còmodes, tenen un tallatge molt xulo i que porten una butxaqueta amb un gatet a la butxaca, per exemple. Són senzillets, però és que són moníssims. És que els hi queden moníssims.
Per tant...
I va amb el seu gorret, això, que amb el mateix gatet o amb una cinteta. Estic fent unes cintetes amb ganxet, amb unes floretes de ganxet, unes floretes puff, que són molt xules.
Per tant, barreges tècniques aquí de costura, eh?
Sí, vaig barrejant coses.
T'agrada això d'anar barrejant? La Susana, Susana Macià, la recordarà, bueno, ara ho ha explicat ella, que la seva mare i la seva àvia venien, jugaven disfresses.
Ma mare i ma tieta.
Sí, exacte. Ella i la seva germana, Inés Macià, durant molts anys han dissenyat disfresses i són unes autèntiques cracs, podríem dir, en allò de trobar materials i barrejar i aconseguir cada una pedreta, un trosset de roba i no sé què més, aconseguir fer una... En aquell moment, ara estic parlant de Carnaval, doncs feien disfresses amb el grup Sabor, no? I amb tres coses et feien una disfressa que, escolta'm, semblava allò Rio de Janeiro.
Que xulo que era, filló.
Jo no sé si d'alguna manera allò... Et queden coses d'aquella etapa i les trasllades també, o les podem veure a Reina Mora.
Sí, segurament. No sé ara dir-te el què, però tot el que he après fent disfresses de Carnaval segur que les aprofito amb el coneixement que poso ara.
Perquè aquella etapa era això, era anar a buscar materials que en la vida haguessis dit que podrien
Mare
formar
meva,
part d'una disfressa.
Anàvem a una ferreteria a comprar coses per fer trajes de Carnaval, a buscar... no sé, algun material flexible, algú que digues, això posat al gorro, escarxat, jo què sé, alguna cosa així. Sí, sí.
Però això, aquesta ment creativa, això, perquè clar, ho feies amb ta germana, bé, a ta mare, a casa teva, el tema de la creativitat, no sé, els pares, els avis, és genètic, ha de ser genètic, això.
Suposo, el meu pare és pintor, pinta. Bueno, és
pintor de quadres,
quan ho escolti, mare meva dirà, jo no soc pintor. És pintor, fa unes meravelles amb el pinzell increïbles, i la meva mare, doncs, cosint, que també és una passada. El meu germà és dissenyador gràfic, la meva germana té unes mans també impressionants per fer tot tipus de manualitats, vull dir, sí, ens ha agradat sempre.
I per tant, tot això tu creus que d'alguna manera surt, et surt?
Sí.
És a dir, quan tu estàs fent un pantalonet o, no? O algun detall que... Penses ara, doncs ara deies, no? I fas unes cintes amb una flor de ganxet.
Sí.
Igual això, algú altre, no sé si s'hagués ocorregut, fer una cinta com del cotó.
Però és un ganxet clàssic amb el punt de ganxet. És una cosa com una mica diferent, però està feta amb llana.
Clar, però al final aquí és això, no? És agafes un producte que normalment el veus amb un altre, no? Amb un altre material, amb una altra peça, i tu l'incorpores en un lloc que igual a la vida ho haguessis dit. És que això em recorda molt al Carnaval, eh?
Sí. És que jo penso que quan em poso a fer un pantaló, una cinta, el que sigui, tots els coneixements que he tingut durant carnavals, on sigui, tot flueix.
Per tant, aquella
tot
etapa està barrejat. També va ser una etapa educativa.
Sí.
Aquella etapa de quants anys?
Doncs jo vaig estar 14 anys amb Sabor. 14 anys.
Tots ho recordaran, eh? Estem parlant
dels inicis.
Dels inicis del sabor, que aquella colla que va marcar tendència, i això és un fet, perquè ara la gran majoria de colles porten aquest estil de doncs així, anar prou despulladets, no? Amb el biquini o amb poca roba. En aquella època el sabor va ser la primera colla que va sortir així. Que va inspirar d'alguna manera el que ha estat una mica el carnaval
jo
de després.
Jo penso que sí, estic completament segura d'això.
Penses en tornar alguna vegada a això del carnaval, de fer disfresses? Ara pensava en això que dius, que ta mare, doncs, la teva àvia jugava a disfresses.
Jo vaig estar una temporadeta, un parell o tres d'anys fent disfresses, però no les dissenyava jo. De cosint disfresses.
Sí, les feies tu.
De fer, m'encantaria. M'encantaria tornar a fer un traje de carnaval. M'encantaria. Sempre tinc idees, en aquest aspecte. O sigui, la meva ment no ha parat, perquè les disfresses és una cosa que em flipava bastant. Llavors sempre penso, ostres, si fes un traje, a vegades tinc idees de trajes de carnaval. Ja no m'hi dedico, o sigui, no m'hi dedico, ja no surto al carnaval amb aquest tipus de disfresses.
Però sí. I penses potser algun dia podries fer iugar, igual que feia la teva mare i la teva àvia? Això ja et fa més mandra.
És que, no ho sé.
És molta feina.
Molta feina.
Per un sol dia, no?
Sí, és molta feina.
Perquè, clar, és veritat que és només al final dos dies.
I saps què passa? També penso que quan ho feien la meva mare i la meva tieta, això es valorava. La gent sortia al carnaval, el carnaval de fardo, i un carnaval també de llogar disfresses i sortir. No hi havia les colles que hi ha ara. Avui en dia, qui surt, surt una mica a fer...
el
boig
carnaval,
una mica per carnaval, i se'n compra un per internet i ja està. I clar, fer un traje és molta feina i són molts calés invertits que molta gent jo crec que no estaria disposada.
Bueno, en qualsevol cas, la Susana Macià ara no està per carnaval, ara hem fet aquí un pas enrere, però perquè veiéssiu, d'on li ve aquesta ment creativa que ve d'algun lloc. Ella està amb Reina Mora, que és la seva marca de roba, una marca que s'ha centrat, com deia ara, en la roba infantil, i principalment amb un producte, que són els pantalons per nens, em deies, des dels mesos,
fins als 4 anys.
Fins als 4 anys, doncs pantalons còmodes que els hi donen autonomia, que en breu tindran el web de Reina Mora, la poden trobar, si no, a Instagram, que té un compte a Instagram, i allà tindran el seu contacte, i a ella, si no, se li poden fer encàrrecs, perquè està oberta absolutament a tot, i a veure com va en aquest futur Reina Mora, esperem que avanci molt, no sé, que aquesta col·lecció vagi creixent i continuïn amb aquestes dessuadores. Jo en tinc algunes, és a dir, encara la guardo, estupendes, xulíssimes, i és veritat que com a roba infantil és una roba molt còmoda, molt agradable, i que als nens doncs, els agrada portar i els hi és fàcil de portar, que imagino que això és clau quan dissenyes
per nen.
Per
mi és clau, sí.
No, sí, no sí, només sí. Que sigui bonic, sinó que sigui
sobretot
fàcil de posar, de treure, que al final que sigui pràctic però bonic.
Això mateix,
aquest és
exacte.
El lema de la Susana Reina Mora. Doncs res, que vagi molt bé. Moltes són amb aquests vestits de festa major. Això tens un altre Instagram, no? Per vestits del Jordi i la Rosa.
Tinc un web.
Un web. Es diu de festa major.
Defestamajor.com, sí.
Doncs a defestamajor.com poden trobar.
I si no, estan a Milestels.
A Milestels. Al carrer Sant Josep.
Amb una botiga preciosa on pot trobar moltes més coses, però estan els gegants.
Doncs ja saben, Reina Mora, roba infantil i també vestits dels gegants Jordi i Rosa. Ara que Santa Tecla, escolta, moment ideal. Gràcies, Susana.
Gràcies, Carola.
Adéu-siau.